Les dues en punt. Va, que comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'estiu, no sé a vosaltres, però aquí se'ns ha passat volant. Fa dos dies estàvem suant i patint com animals a Marbella amb pròrrogues i tandes de penals agòniques i com qui no vol la cosa, demà passat ja torna a rodar la pilota de manera oficial. És cert, encara sense el Sabadell, que arrencarà, com sabeu, una setmana més tard en aquest calendari tan atípic en el qual ni tan sols saps quan es jugarà la primera jornada. Però tu, després d'un ascens, sempre tens ganes de començar, de rodar-te, de foguejar-te, de veure rivals, d'adaptar-te a la categoria i de gaudir una altra vegada d'aquesta sensació de ser del futbol professional. I d'aquí a 48-50 hores aproximadament torna a començar una nova campanya a la Liga Smartbank, aquest cop ja amb el Sabadell, allà on, com a mínim, hauria de ser sempre. De moment, ens ho mirarem des de la barrera, sense patiments el primer cap de setmana, com a espies i només per gaudir. Però a partir de dissabte a les 4 a Ponferrada, ja serà l'hora de saber quin és aquell equip que ha format aquells que sembla que pinten bé, d'altres que acaben de pujar per veure si seran rivals directes nostres o no, si veiem molt fort o molt fluix a tal altre equip. En definitiva, la salsa del futbol. Després d'una època de tanta incògnita i de tanta incertesa, la pilota un altre cop on ens agrada, sobre el verd i amb punts en joc, que, com dic, és el que al cap i a la fi sempre tenim en ment el que ens agrada al futbol. Benvinguts a l'LFP un altre cop, que comenci la Lliga, que comenci l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Toni González, control de so, quan tu diguis.
Què es comenta a la recepció?
Molt, molt, molt de futbol. Avui aquí al programa, entre l'inici de la Lliga Segona Divisió, l'amistós contra l'Andorra de demà passat, Antonio Hidalgo, un expert en la categoria com és el Raúl Ruiz, el tema dels dorsals que tanta polseguera ha aixecat de l'esquena llisa al centre d'esports i a d'altres equips de la LFP i fora de l'àmbit del centre d'esports, Sabadell Nord o Mercantil, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
La jutja única de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha prohibit els partits de Lliga en divendres i en dilluns, el que afecta també al Sabadell perquè tant a primera com a segona divisió estan inclosos en aquest pack. El Granada Athletic Club, que havia d'alçar el taló de la Lliga demà, doncs, no serà demà, sinó l'endemà dissabte. Es posposa un dia. Sebastian Vettel, en motor, ha fitxat per Aston Martin, l'actual Racing Point. El pilot alemany acabava contracte amb Ferrari a finals d'aquesta temporada i estava sense equip de cara al 2021. I ja tenim definides les semifinals al US Open de tennis. Al quadre masculí, l'austríac Thiem ha eliminat aquesta matinada en 3 sets l'australià Demiñaur. I en el duel entre russos, Medvedev ha guanyat a Rublev, també en 3 sets. Ara es veuran les cares entre ells. L'altre semi, recordem, ja ho vam dir ahir, Carreño Zverev. Al quadre femení, victòries per Serena Williams contra la búlgara Pironkova i Zarenka contra la belga Mertens. La primera semifinal, Jennifer Brady contra Naomi Osaka.
I a les xarxes socials.
D'una banda, l'anunci del centre d'esports de l'acord de patrocini al qual ha arribat amb William Hill, que lluirà el seu logo a la màniga de la samarreta arlequinada. Com acostuma a passar en aquests casos, la publicació també ha aixecat un munt de crítiques entre els detractors dels anuncis de les cases d'apostes en qualsevol club esportiu. De l'altra banda, fa 20 minuts, un article d'un dels perfils estadístics de referència del futbol espanyol, arroba la Liga en números a Twitter, parlant del Sabadell. Diu així, números i dades del Centre d'Esport Sabadell a segona divisió.
De quin partit no estarem pendents?
La secció que més li agrada al Sergi. A 8:15, primera eliminatòria de l'Europa League, partit suspès en el seu dia el 27 d'agost per positius de coronavirus. El Nome Kaliu de Tallinn, d'Estònia, s'enfronta al Mura. Evidentment, no pas d'aquí del Vallès, sinó d'Eslovènia.
tal dia com avui, de l'any passat...
Entrevistàvem a Manu Lanzarote aquí a Ràdio Sabadell, que deia el Sabadell ha de fer un pas endavant, el seu paper no pot ser el de l'any passat. I vaja, si va fer aquest pas endavant, el conjunt arlequinat. Més titulars a Ràdio Sabadell.fm d'aquell dia. El Sabadell Nord naufraga en l'estrena de la Lliga a Rubí. El tercer lloc al Campionat d'Espanya, el podi més amarg de Mercè Pacios, o el Global Bàsquet engega la temporada enduent-se la Supercopa de Catalunya.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 5 minuts i mig per sobre de les 2 d'aquest dijous, amb cert regust a divendres, com a mínim per allò de ser festiu demà, la Diada de Catalunya. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No és dolenta del tot, deies, ara, l'entrar aquesta cançó
no,
que t'ha
no
preparat el Toni, eh?
No l'he triat jo, evidentment, l'ha triat el Toni, que és el que té aquí el gust musical.
I té bon ull, té bon ull.
No la descartem, eh? Apunta-la, Toni, que aquesta pot ser la nova de la temporada.
A veure com sona. Home, nova, nova, nova tampoc seria, no, precisament.
És nova aquí, al programa. Estrenada i pot quedar-se com a secció dels xascarrillos de Sergi Garcés.
T'agrada, no?, com a titular, el xascarrillo de Sergi Garcés, senyor.
De fet, és el que vaig fer aquí al programa.
El català correcte, passa'l.
Explica la meva vida.
Explica la vida del Centre Esports. Va, que estem a cavall entre un amistós i l'altre, amb la crítica que ja escoltàvem ahir al terreny de joc de Sant Oleguer. Avui l'equip no s'ha entrenat allà, ho ha fet al car de Sant Cugat, on demà passat hi haurà partit de pretemporada.
I que en boca d'Antonio Hidalgo la gespa està millor perquè pitjor és impossible textualment. Això no sé si ja denota que molt bé allò que dius espectacular, una catifa, és el nou Camp Nou, tampoc m'ho acabo d'imaginar. Textualment va dir és que pitjor és impossible. I és veritat que gairebé només se m'acut el jardí tractat per mi com una cosa pitjor de la que vam veure ahir a Sant Oleguer.
Sí, sí, la veritat és que les imatges, ja ho recomanàvem ahir que entréssiu a l'Instagram de Ràdio Sabadell per veure-les, les del Roger Benet d'aquest partit. Tu hi eres, jo no ho havia vist i feia molt de temps que no veia una gespa tan malament. Demà serà el car de Sant Cugat aquest partit a porta tancada, recordem-ho, partit sense públic, sense presència de mitjans tampoc, de fet, a les instal·lacions del centre del rendiment de Sant Cugat. Encara que, vaja, secrets poquets, no?
Sí, sí, no canvien de camp i juguen en el camp principal, que si no vaig errat és el camp batejat com a Barcelona 92, tampoc s'hi van trencar massa el cap a l'hora de batejar-lo, és el camp que dona precisament just a la carretereta. Si veieu anat pel car de Sant Cugat, la carretera per la qual s'hi accedeix, des de fora es pot veure perfectament. No sé si estic donant moltes o poques idees, però segur que no estic descobrint cap novetat molt boja. Per tant, demà fàcil que des de fora també, com ahir, es pugui presenciar aquest partit contra el Futbol Club Andorra.
Apareixen els primers detractors de la nova cançó, eh? Música dels 60, es queixa Roger Benet ja per aquí,
Roger,
o sigui...
No hi ha criteri en la
crítica.
No,
evidentment. A mi em refio molt més al Toni González que
no
al Roger
Benet. No hi ha criteri
a
la crítica, no sé ni per què està damunt la taula ara mateix aquesta opinió.
Parlem sobre l'Andorra, escoltem Antonio Hidalgo, si et sembla. Li preguntaves ahir si, tractant-se de l'últim partit previ a Rayo Vallecano, a Vallecas, servia o no per espiar una miqueta les intencions del de Canovelles. L'escoltem i ara em dius la cara que va posar quan va dir exactament això.
Jo posaré un 11 i després tu analitzaràs si és l'11 o no. Està clar que necessitem donar minuts a tothom, tothom necessita minuts, però està clar que arriba un moment que hi ha alguns jugadors que necessiten més perquè hauran de jugar la primera jornada, no? Però jo crec poc en això. Crec que tothom sigui partícip, que fins i tot els juvenils els puguin fer un cop de mà perquè la lliga és molt llarga i amb la situació del Covid mai sabem com funciona això, no?
Ahir ja ho dèiem, al final convocatòries de 23 jugadors, 5 canvis per partit com a possibilitat, evidentment no com a obligació, una pretemporada molt curta, que això també redueix les opcions, i una lliga que tindrà, en el cas del Sabadell, a no ser que hi hagi una sorpresa desagradable, un total de 7 jornades intersetmanals, comptant la de l'Almeria del primer partit, que aquest cap de setmana no jugarà per la presència del conjunt andalús al play-off fa poques setmanes per pujar a primera divisió. Entre unes coses i unes altres, Antonio Hidalgo vol a tothom rodat, però clar, és que això ja tenim a tocar el debut i ara explica'm l'altra part de la pel·lícula, la cara que va posar quan li vas preguntar això.
No, doncs gairebé. Pots imaginar-te, si coneixes mínimament Antonio Hidalgo, els que l'hagin vist algun cop, només amb el somriure que se li escapa en l'arrencada de la resposta, que és, què vols que et digui, fill meu? Doncs això, la resposta és, tothom ha de tenir minuts, però queda't sobretot amb aquest, però cada cop s'ha d'anar afinant més la cosa. Doncs això, que segurament demà veurem un 11 inicial, Adri, m'atreveixo a dir, molt diferent al que vam veure ahir com a 11 inicial davant el Badalona. Segurament estarà més a prop els 11 escollits per debutar o per jugar els primers minuts contra l'Andorra al partit contra la Societat Deportiva Huesca, que no pas a l'11 que va començar ahir el partit contra el Club de Futbol Badalona. Que pot haver-hi matisos? Evidentment. Que pot haver-hi algun detallet que sigui una carta amagada? Evidentment. Però que serà més allò que no pas a... Serà més la piràmide, o sigui, el camp de piràmide, que no pas al partit de Sant Oleguer.
I un asterisc que em deixava, i que també ho deia Antonio Hidalgo, que amb el tema del coronavirus tal i com està i amb l'exigència en quant a barems de la Lliga de Futbol Professional, en qualsevol moment de la temporada pots tenir un ensurt i, per tant, haver de tirar de juvenils, com deia Antonio Hidalgo, o d'aquest bloc B, per entendre'ns, d'aquests jugadors que potser després, durant la Lliga, en condicions normals, al cap de l'entrenador no tindrien tant de protagonisme, però que acaben tenint molts minuts aquesta temporada.
Ahir no vam sortir de dubtes, però sí que hi ha, com a mínim, aquest interrogant gran al voltant del per què no va jugar Ian Mackay i per què no va jugar Xavi Boniquet. Com dèiem, Aaron Rey, que tampoc no va jugar a cap minut ni tan sols es va vestir de curt, per dir-ho així. Així que es va assegurar des del club que tenia molèsties, que arrossegava molèsties. No es va donar cap explicació, i en aquest cas jo crec que aquest silenci denota que darrere hi ha possibilitat d'això que estàs comentant precisament, que ahir ho explicàvem, eh? No estem parlant d'un positiu com podríem donar tu i jo o qualsevol persona a nivell malaltia, sinó aquests paràmetres que marca en quant al punt de ser immune o no la pròpia Lliga de Futbol Professional.
Insisteixo en el que dèiem ahir, eh? Equips de futbol professional amb jugadors que a ulls mèdics poden fer vida absolutament normal, evidentment, amb les restriccions i amb les mesures sanitàries que tothom tenim, com per exemple ara el Sergi i jo, que estem amb la mascareta posada, però que, en canvi, no deixen competir en amistosos de pretemporada. És a dir, tu pots anar a comprar, pots anar a córrer, pots fer el que vulguis, no has d'estar confinat, però no pots jugar partits.
L'exemple diferencial, per exemple, el trobem amb el Rayo Vallecano, aquest partit que havia de jugar contra el Real Madrid. Per què no juga? Perquè aquí sí que s'està parlant de la possibilitat que un dels integrants de la plantilla del Rayo, de fet, proper i primer rival del Sabadell aquesta temporada, sí que hagi donat positiu mèdic, com el que podem entendre en el dia a dia. I d'aquí que per precaució s'hagi establert aquest protocol de no jugar l'amistós entre el Real Madrid i el Rayo Vallecano.
Últimes hores, per tant, de pretemporada. D'aquí a res, menys de 48 hores, el Sabadell ja haurà jugat contra l'Andorra. Les últimes provatures ja estaran fetes i estarem ja pensant de cara al dia 19, dissabte de la setmana vinent, aquesta visita a Madrid, a Vallecas contra el Rayo Vallecano. En el cas de molts dels altres rivals del centre d'esports, ni això. D'aquí a un parell de dies ja tenim competició en marxa. Com sabeu, no són les últimes hores del mercat de fitxatges. Curiosament, aquesta temporada, amb el tema del coronavirus, es tanca la primera setmana d'octubre, el que implica que, a efectes de Lliga de Futbol Professional, ja haurà jugat tranquil·lament 3-4 jornades de Lliga quan es tanqui el mercat, però, per contra, a la segona divisió B encara no haurà començat la Lliga i les plantilles ja hauran d'estar fetes, que per mi, Sergi, això opinió personal, crec que és el que hauria de ser sempre, que es tanqui el mercat de fitxatges i aleshores tothom amb la seva plantilla arrenqui la Lliga.
Això forma part d'aquest futbol modern que ha anat avançant tant les dates que al final s'ha acabat menjant el mercat de fitxatges. Estàvem acostumats que la Lliga començava a l'inici de setembre, s'acabava
el dia 1 de setembre,
el 31 d'agost, no? Acabava el mercat, per tant, això era quadriculat. Amb aquest nou sistema, que la Lliga comença cap al 16, 17, 18, depenent de l'any com cau el calendari, del mes d'agost, doncs tenim dues, tres jornades, depèn com va tot plegat, on els equips juguen i encara poden acabar de confeccionar la seva plantilla. Bé, és la realitat, anem a dir-ho així, que, amb la qual juguem.
Escoltem Antonio Hidalgo, en aquest cas, sobre la finestra de fitxatges que encara està oberta i, sobretot, sobre el tema pressupostos.
Jo no demano res. El director esportiu sap la meva idea i la seva, la nostra, vaja, del cos tècnic, i això ho parlem. I després jo tinc uns jugadors que estic encantat amb ells i amb un pressupost que és el que és, que ja sabíem que aniria per aquí i serem els pressupostos més petits de la Lliga. Però això és molt llarg, són 42 jornades i el que ens he dit, no? hem de creure.
Toca creure, i molt, perquè s'ho han guanyat després de la permanència a Olot i de l'ascens de l'any passat, en aquest projecte, en aquest cos tècnic, en aquests jugadors, de cara a aquesta lliga que tenim ja pràcticament aquí a tocar. I per tant, avui, com és l'últim programa abans que arrenqui la competició oficial, el que fem és, Sergi, repassar una miqueta l'agenda del cap de setmana. Recordem, amb dos partits que no es jugaran d'aquesta primera jornada aquest cap de setmana, que queden posposats a més endavant. Repassem el menú d'aquesta jornada 1 de la Liga Smartbank amb la Núria García.
La Liga Smartbank 2020-2021 començarà dissabte a les 4 al Toralín amb la disputa del Ponferradina Castellón. Un recent ascendit com el conjunt orellut visitarà el Bierzo a l'estrena de la Lliga. La jornada de dissabte inclou 3 partits més. A un quart de 7, doble cita al Leganés, Las Palmas a Butarque i Sporting de Gijón Logroñés a l'estadi Enrique Castro Quini El Molinón. Clou aquesta tongada de partits a les 9 l'Espanyol Albacete, primer partit dels Pericus des del descens. L'endemà diumenge a les 12, Oviedo Cartagena, el Nuevo Tartiere. Segurament el partit amb més interès per als arlequinats serà el de diumenge a les 4 a Son Moix, Mallorca, Rayo Vallecano. És a dir, els dos primers rivals del Sabadell a la Lliga cara a cara. A un quart de 7, dos partits més, Fuenlabrada Lugo i Mirandés Alcorcón. Tancarà jornada diumenge a les 9, hora peninsular, al Tenerife Màlaga, a l'Heliodoro Rodríguez López. Recordem que a banda del Sabadell Almeria també s'ha ajornat el Zaragoza Girona, duel entre dos equips que van disputar el play-off fa poques setmanes.
Bona agenda, per començar el cap de setmana, per començar la Lliga, sobretot aquest Ponferradina a Castellón, perquè és el primer i perquè és un rival del Sabadell la temporada passada i qui sap si rival directe aquest any també. Jo he marcat, sobretot, Sergi, aquest Mallorca-Rayo de diumenge a les 4, que tinc moltes ganes de veure'l, entre altres coses perquè, vulguis o no, tots estem fent un reciclatge després de 5 anys de a veure quins jugadors hi han, a veure quins equips hi han, a veure quin nivell hi ha a la categoria i, per començar, els dos propers rivals juguen entre ells.
Tot això barrejat, a més, amb el circ, una vegada més, de la Federació Espanyola de Futbol i la Liga, a l'hora de que estiguem a 48 hores. Teòricament, havíem d'estar a 24 hores que arrenqués la Lliga. Finalment, la decisió que no hi hagi futbol divendres ens porta a modificar horaris de dos partits. El del divendres passa el dissabte, el que s'havia de jugar dilluns passa diumenge i aquí no passa res. Però sí, com dius, una primera jornada, com ho seran gairebé totes, però així, aquesta per començar, està clar que marcat allò subratllat, ni que sigui perquè són els dos primers rivals que ens trobarem al camí, com dius, aquest Rayo Vallecano-Mallorca té molt bona pinta.
I partits que ens farem un fart de dir-ho aquesta temporada, Espanyol, Albacete, Mallorca, Rayo, o per exemple Tenerife, Màlaga, que són partits de primera divisió, per nom.
Sí, home, clar, evidentment, perquè al final recentment han estat en aquesta categoria, amb la qual cosa doncs, els tens molt, molt, molt presents, però és que al final fas una repassada i traient algun nouvingut al futbol, per dir-ho així, modern, la resta són equips, doncs bé, amb aquest punt de solera, que mal està que ho diguem, com pot tenir també per molta gent de fora el propi Centre Esport Sabadell, encara que fa més anys que no passa per la màxima categoria.
No marxis molt lluny, que continuem parlant de seguida del Sabadell. Vaig a fer un tom, diria que per Logroño, però no sé on el trobem.
Hotel Suís.
Y cambio de lengua para saludarlo. Saludamos a un buen conocedor de la categoría como es Raúl Ruiz. Seguro que nunca lo han presentado como exjugador del Numancia, exjugador riojano en su día. Es ironía, evidentemente, porque se dio a conocer sobre todo mediáticamente por su paso por el conjunto de los pajaritos. Compañero comentarista televisivo de Segunda División, conocido buen amigo de esta casa y también de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
Buena tarde, amigos. Claro, siempre es un placer hablar con vosotros. Ya tenía ganas, de que el Sabadell regresara al fútbol profesional.
Pues imagínate nosotros, que llevamos 5 años aquí sin recordar lo que era todo esto, Raúl. Y además este año hacíamos broma vía redes sociales y al final se dio. No se pudo completar con la visita a Soria, que no está mal tampoco, pero Logroño y Sabadell, los dos, ahí han metido la cabeza este año.
Ahora vais a visitar Logroño, vais a ir a la calle Laurel, vais a ir a comer unos pinchitos, beber buen vino, buen sitio también, ¿eh?, para ir. Es verdad que no es el Club Deportivo Logroñés histórico en el que yo jugué y que estuve en Primera División muchos años, es otro club que nació, ya sabéis, por los problemas financieros, etcétera, pero es un placer también que Logroño vuelva a tener fútbol profesional, más que vosotros. Lleva, yo creo que 20 ya años, ¿eh?, sin fútbol profesional.
Sí, la verdad es que llevaba mucho tiempo ahora, desde que el Club Deportivo Logroñés no dejó tristemente el fútbol profesional sin disfrutar de esas categorías. Estaba pensando que en nuestro caso se nos ha pasado volando el verano, Raúl, desde que acabamos el playoff de Segunda B a Segunda A. En el vuestro, es que es casi literal que hace nada estabais con las eliminatorias para subir a Primera y ya estamos otra vez.
Mira, ha sido una cosa de locos. Es verdad que todos sabemos que vivimos una situación extraordinaria, pero cuando parecía que ya todo iba correcto, que todo iba a terminar, salta el boom del Fuenlabrada, justo cuando íbamos a hacer nosotros el Depor Fuenlabrada, y entonces se retrasó todo 20 días. O sea, de terminar el 3 de agosto, se terminó el 23 de agosto. Fue tremendo. O sea, ha sido una cosa de locos, ¿no? Y yo creo que claro, ha habido poco tiempo para nosotros de vacaciones, pero también para los equipos prepararse el año que viene. Mira, el Girona que ha estado en playoff, Zaragoza y Almería apenas han tenido tiempo, y ya te digo, el Elche que ha ascendido también, ¿no? O sea que ha sido todo muy extraño. Esperemos y crucemos los dedos de que todo vaya bien.
Ojalá que sí. De hecho, el Sabadell no empieza esta temporada este fin de semana precisamente por eso, porque el rival es el claro. Almería y aplaza su partido. Llevamos, Raúl, 5 años sin el fútbol profesional. Explícanos un poquito qué nos espera por delante esta temporada.
¡Buah! Una montaña rusa. Ha cambiado mucho desde que el Sabadell está en... Bueno, han cambiado muchas cosas, porque con el control económico hay mucha más igualdad, excepto los equipos que bajan de Primera División, que tienen un remanente ahí bueno, porque les dan una prima cuando descienden. El resto, aunque te suenen equipos con renombre y mucha historia...
De Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Zaragoza, claro.
O sin ir más lejos, el año pasado, el Depor. Y mira dónde ha acabado el Depor. O sea, equipos con mucho renombre ya no tienen ese poderío. No tienen ese poderío económico, no tienen esa trascendencia de poder fichar futbolistas que marquen la diferencia. Y ha cambiado. Por eso te digo que cualquiera ahora te pinta la cara. Te viene a Sabadell el Mirandés y dices, bueno, el Mirandés. Sí, pero el Mirandés tiene un equipazo, ¿sabes? O cualquier otro equipo recién ascendido, el propio Logroñés o el propio Sabadell, que viene con una dinámica positiva a la categoría. Es todo una incógnita, de verdad. La Segunda División ahora, la Liga Smartbank, es te puede ganar cualquiera y puede suceder cualquier cosa. Os estaba oyendo ahora, pues, el poderío que puede tener el Girona, el Rayo. Pues el Girona la temporada pasada para mí era la mejor plantilla con diferencia. Entre ellos tenía, digamos, al Messi de la categoría, que era Stuani. Y sin embargo no se metió en playoff después de 4 entrenadores y no ha ascendido. El Rayo ni se metió en playoff. O sea, que esto, ojo, ¿eh? Esto...
No, y luego Raúl, tienes equipos que números en mano no deberían estar ahí. El caso del Fuenlabrada, del Elche, que tenía un gran recorte económico. Y yo creo que esto no pasa en otras categorías, realmente. Que piensas en Primera División, puede haber una sorpresa. Puede haber un Granada de turno que se plantea a media liga en puestos europeos y que acabe al final ahí. Pero no hay tantas sorpresas. No, el abanico no está tan abierto como en Segunda.
¿Qué va? Es que fíjate, si está tan abierto que si te dicen a principio de temporada que el Depor va a descender a Segunda División, hacia Segunda División B, o el Racing, que había, es otro histórico, que acaba de ascender, no te lo crees, porque hay equipos, pues está el Mirandés, como decía, el Alcorcón, el Fuenlabrada, el Extremadura, que ha descendido este año. Pero es que esto está muy, muy igualado. Ya bueno, ¿qué os voy a decir? Ya lo sabéis de sobra, pero lo iréis viendo. Y probablemente... yo no sé, porque no estoy siguiendo pues el tema de fichajes, porque me he desconectado un poco, pero igual el Sabadell hace un equipo súper competitivo con la base de la temporada pasada y da sorpresa. Es que el Elche en 2 años, en 3 años ha subido de Segunda B a Primera.
Sí.
Con el quinto presupuesto más bajo de la categoría.
Eso te iba a decir, que además muy tocado a nivel de finanzas y aún así ha sacado la cabeza de segunda B y ha tirado hacia arriba hasta primera. Hemos hablado de equipos con mucha solera y que tú ves la quiniela y casi la parte de segunda parece la de primera y al revés, porque Oviedos, Rayos, Zaragoza, claro. Mallorca, Málaga, Español, Sporting, el que quieras prácticamente. Dentro de todo eso, por presupuesto se presupone que el Español claro. estará arriba, que el Leganés sí. estará arriba, el Almería ha vendido bien a Darwin, por ejemplo, también tiene recursos, pero ¿tú a quién ves jugándose el tema en la parte alta de la clasificación?
A ver, sabiendo que esto es siempre una incógnita y difícil de averiguar, para mí el Español evidentemente tiene, como tú dices, un potencial tremendo, una afición. Va. Yo creo que el Español, salvo una sorpresa enorme, va a estar arriba. Ya no te digo de conseguir el ascenso directo, que luego eso se vende muy caro. El Mallorca, intuyo que también puede ser otro de los, porque los recién descendidos, como te decía, tienen ese potencial todavía, ¿no? Luego los demás, no te creas, el Leganés no lo sé, porque el Leganés es un equipo muy muy peculiar, es un equipo también un poco hecho, siempre ha sido con muy estructurado y demás, pero no te creas, no lo veo tan claro. Y luego siempre hay sorpresas. Igual el Real Oviedo, por ejemplo, que para mí la temporada pasada que se salvó en los últimos partidos, pero los últimos cinco partidos le vi con una dinámica extraordinaria y jugando muy bien al fútbol. Y alguna de estas el Oviedo a lo mejor da la sorpresa. Siempre cuentas con el Sporting, siempre cuentas con equipos así. Que es todo una incógnita tremenda lo de la segunda división.
Y la última, Raúl, mirando en la parte de abajo, porque en teoría se presupone que el Sabadell también estará luchando como mínimo por recursos, por salvar la categoría. Aquí como mínimo lo firmábamos, continuar un año más en fútbol profesional. Hombre. ¿En quién nos tenemos que fijar como rivales directos, si es que eso se puede decir?
Hombre, pues siempre piensas también en los recién ascendidos, ¿no? La Unión Deportiva Logroñés, la ULL tendrá que ser uno de ellos. Yo no sé el equipo que ha hecho el Cartagena y el Castellón, pero a mí el Castellón me gustaba.
Buenas plantillas, plantillas. Se ha reforzado bien, Fidalgo del Madrid-Castilla, sí. O sea, ha fichado bien, la verdad.
Eso es. Y luego hay sorpresas de equipos, por ejemplo, que la temporada pasada lo hicieron fenomenal y a lo mejor este año no están tan finos, como te hablaba del Mirandés. Igual al Mirandés le toca, o la propia Ponferradina, aunque he visto que la Ponferradina...
Ha fichado Curro ahora,
está,
¿eh?
Sí, no está fichando mal. Siempre es un equipo incómodo y luego se te meten de ahí abajo equipos que no esperas, como le ha pasado este año al Depor, por ejemplo, ¿no? El Tenerife creo que tiene también buena pinta, ha perdido a Milla, pero yo creo que el Tenerife tiene buena pinta. Siempre esperas algo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero para el Sabadell pelear con los suyos a priori son los recién ascendidos, Mirandés, Alcorcón, inclusive el Fuenlabrada, ¿sabes? A priori. Pero luego hay sorpresas.
Pues estaremos pendientes de esas sorpresas. Raúl, por cierto, ¿por Logroño te pillamos hoy o no?
No, estoy aquí en Madrid ya trabajando, porque se suponía, os he oído hablar también antes, claro, con el cambio de horarios, que ya no hay fútbol viernes ni lunes, a nosotros nos ha pillado de lleno, porque hacíamos el Leganés Las Palmas, hacíamos en Vamos, y entonces se ha suspendido. No vamos al campo, íbamos a ir al campo y ya no podemos ir al campo por programación, bueno, un lío, ya sabes, esto hay daños colaterales siempre.
Sí, los hay, aquí estamos sufriendo por si no podemos llegar a la calle Laurel, a ver si nos dejan viajar o no nos dejan viajar, pero bueno,
he estado,
sí.
Adrián, he estado en verano y
yo también he pasado, unas horas solo, sí, pero también he pasado, ¿eh?
Lo sé, pero está de momento, está abierto, podéis ir ahí a... sus vinitos,
aunque no nos dejen entrar a las gaunas luego, ¿no? Luego ya narramos desde el hotel si hace falta.
Eso lo veis en un bar de al lado.
No estaría mal. Raúl Ruiz, un placer como siempre. Un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo, amigo.
Cuídate. Sergi, com tenim aquest apartament del carrer Laurel número 1?
Número 1, però no ho diguem molt alt, que després...
A mi m'han parlat molt bé, d'aquell apartament.
Després hi ha problemes per agafar-lo, no? Està molt bé, deia el Raúl, que evidentment no és el Club Deportivo Logroñés, és la Unió Deportiva Logroñés, mentre no canviï la ciutat. Jo, amb tot el carinyo del món per la gent de La Rioja i del Logroñés...
A mi aquella zona, que vagin canviant els noms. Aquells quatre carrers que me'ls mantinguin i la resta que passin...
A mi si no canvien els noms dels clubs millor, però si els canvien no passa res mentre la ciutat no canviï gaire.
Bromes del marge. aquella part del centre històric de Logroño deia que era de pas, realment estava de viatge i vaig anar allà a dinar perquè sabia que es menja bé. Impressionant com estava el tema de banderes de la gent implicada amb el projecte, que al final saps que a Logroño hi ha hagut en els últims 10-15 anys molt en renou amb el tema del Recreación, que es va crear des de l'Ajuntament però no estava acceptat per l'afició, mentre encara mal vivia, perquè no vivia sinó mal vivia el Club Deportivo Logroñés, va acabar desapareixent. Hi ha iniciatives populars com la Societat Deportiva Logroñés, que per cert ha pujat també, per tant hi ha hagut doble ascens, la Societat Deportiva de tercera a segona B i la Unió Deportiva de segona B a segona divisió A, però per ser un club relativament recent, sí que ja aquesta part de polèmica s'ha quedat ja del tot neta i la gent està una mica morta amb la Unió Deportiva i banderes de la Rioja, banderes del Logroñés, o sigui, ambientillo de futbol.
Soc poc romàntic i ho saps per aquestes coses. Al final...
Quan, falta que la gent s'ho cregui,
també. Quan les coses van bé, apareix tothom. Aquí, quan tenien els dubtes? Quan hi havia quatre clubs que estaven igual de malament.
Sí, però hi van haver anys que estaven a segona B i el de tercera, que era l'històric, portava molta més gent.
Tots malament. Tots malament. En una categoria, tots malament. En el moment que un d'ells fa un pas endavant, i aquí no podem perdre de vista una marca important, com és la de Naturhouse, i el seu màxim...
Que li preguntin a l'embol,
si seu no. Director, el seu màxim representant i president, que és el que ha tirat endavant això, al final fas una aposta ferma i els amics, com a la casa aquesta de bolleria que hi ha, no? Que els donetes aquests que et surten amics per totes bandes. Doncs al Logroñés li han sortit aficionats per totes bandes.
No sé per on anaves ara.
Evidentment, hi haurà gent que serà molt fidel i dirà que no, que això no és el Club Deportivo, gent que dirà, no, jo prefereixo un club més popular, com deies ara, com potser la Societat Deportiva, la Logroñés, i no la Unió Deportiva. Al final... com vam veure les imatges, com va passar aquí a Sabadell, en el moment que la Unió Deportiva va pujar a segona A, Logroño va ser una festa, la Rioja va ser una festa, i la regió i la ciutat tornen a tenir futbol professional, i el Club Deportiu Logroñés queda com una part de la història que estarà allà, que ningú la pot obviar, i aquests com a mínim han fet una cosa bé, pel meu gust, que és que no han perdut els colors, però han canviat la imatge del club, no com altres, que a sobre han volgut ara de... l'escut, la imatge, la història...
No ho diràs per Lleida.
Ho dic per Lleida, ho dic per Salamanca i ho dic per algun altre que corre pel món avui en dia.
Explosió d'alegria d'elles a Logroño. Estepona també es va celebrar aquell penal aturat per Rubén Miño, que va donar l'ascens contra el Club Deportivo Castellón. Què et sembla? Com hem anat derivant no sé ben bé com fins a acabar parlant d'equips de futbol popular de Logroño? Si de cas que Antonio Hidalgo ens torni un altre cop a la realitat, si us plau, ja que parlàvem d'aquesta segona A de la Liga Smartbank, que comença d'aquí a 49 hores i mitja, que Antonio Hidalgo faci també en certa manera els seus pronòstics de què hem d'esperar en clau Sabadell d'aquesta temporada que arrenca ara?
Hem de saber que patirem durant tot l'any, perquè és una categoria que he jugat moltíssim i sé que és molt, molt, molt llarga i molt igualada, i aquest canvi de xip sí que el que hem de fer tots de l'any passat, d'aquesta superioritat que teníem de vegades, doncs aquest any en molts moments doncs tindrem que patir, estar junts, defensar i bueno, després tenim les nostres armes i que utilitzarem. Tenim un número de fitxes que encara no les tenim plenes i veurem les necessitats i els jugadors que podríem fitxar.
Em sembla molt interessant la reflexió d'Antoni Hidalgo, perquè diu, hem de fer tots un canvi de xip, que estem acostumats a dominar, i ho deia, evidentment, en clau de desenvolupament d'un partit de joc en el qual el Sabadell a segona B de normal tenia molt més la pilota que el rival, encara que no generés després les ocasions que volia, però el guió de partit més o menys ja te l'esperaves a segona B. I, en canvi, ara hem de preparar-nos, diu Antonio Hidalgo, i també vam escoltar abans d'ahir aquí al programa José Manzanera, per patir perquè tindràs males ratxes, i per patir perquè dins d'un mateix partit tindrem moments en el que potser el rival t'està guanyant clarament en tots els àmbits i com deia el José del partit contra la Culto, per exemple, doncs en aquell moment has de fer pinya i intentar superar-ho com toqui.
Sí, com dius, patir, saber la nova realitat i jo li afegiria, com ha fet el Raúl Ruiz ara fa un moment, el recordatori, Ja sé que durant la temporada ens tocarà segur recordar-ho més d'una vegada, que la segona A és extremadament llarga. O sigui, aquí pots passar per fases, repetir fases i tenir tres vegades les mateixes fases d'estar molt amunt o estar molt avall o estar pel mig, no saber si t'hi jugaràs res, llavors et despistes i tornes a caure. Bé, que això és llarguíssim, i ja ho vam comprovar les quatre temporades seguides a segona divisió A, que pots viure moments d'autèntica eufòria a autèntica depressió.
També et dic que aquesta temporada, amb 7 partits entre setmana, aquestes fases, relativament, el que pot ser és que en 7 o 8 dies
sí, home,
passis de sumar 0 de 9 o 9 de 9 i treure el cap o enfonsar-te. O sigui que pot canviar molt el panorama. Parlem una mica de disseny de samarretes, et sembla?
Vinga.
Perquè ha estat un dels temes també d'aquest estiu, eh? La veritat és que el tema de no veure el Sabadell jugant a quadres, com a mínim la part de l'esquena, ha sobtat a més d'un si anava una mica perdut en quant a la normativa i per tant, era una de les coses que teníem pendents abans d'arrencar la Lliga de parlar del tema del disseny i del per què el Sabadell enguany té la samarreta completament llisa a l'esquena i no pas hi ha quadres. O sigui, el Sabadell té tota la part de darrere de color blau, el mateix blau que del davant té els quadres, i els dorsals de color blanc. És evident que per narrar, mil vegades més senzill, més fàcil. I al final, ens hem remès moltes vegades a la normativa de la Lliga de Futbol Professional. És cert, Sergi, que enlloc diu que sigui obligatori, com a tal, el tema de tenir la samarreta completament llisa per darrere, però de seguida escoltarem un petit informe que hem preparat avui que demostra que encara que no sigui d'obligat compliment, tothom ha llegit perfectament la intenció de la LFP quan parla de recomanació a l'hora de que es vegin bé tant el número com el dorsal, eh, Sergi? O sigui que al final no t'obliguen, però pràcticament.
No, i quan tens una samarreta tan peculiar com és la del Sabadell Arlequinada, et deixa poc marge per la imaginació. És a dir, si vols complir amb el que diu el reglament, que com dius no obliga, però sí que fa aquesta suggerència, anem a dir-ho, aquest suggeriment molt evident, quan a sobre ja no són ratlles, sinó que són quadres, la cosa et deixava, com dic, poca marge de moviment, poc marge a la imaginació o a innovar a l'hora de fer la teva elecció.
Hem fet una radiografia, com dic, de com està el panorama pel que fa al disseny de dorsals de l'esquena de la samarreta a primera i segona divisió. Escoltem la Mireia Sanz.
5 anys després, el Sabadell torna a lluir els quadres arlequinats només per davant. La part del darrere és una altra vegada tota llisa, de color blau, com ja va passar l'any del descens. No és casual la coincidència, ja que són els dos últims anys sabadellencs al futbol professional. La normativa de la Lliga no obliga els clubs a portar l'esquena llisa, però sí que el número i el nom es vegin clarament i es puguin distingir de lluny. Davant d'aquesta tessitura, pràcticament tots els equips han optat per deixar neta l'esquena en lloc de mantenir les seves formes originals. Així, dels 42 equips que formen el futbol professional, 25 no acostumen a jugar amb la samarreta d'un únic color. Per entendre'ns, el Madrid tot blanc, el Villarreal tot groc o el Celta tot blau cel. La majoria d'aquests ho fan a ratlles, ja sigui vertical o, com el Granada, horitzontals. D'aquests 25, només 2 s'arrisquen a que la Lliga pugui moure fitxa i reclamar un disseny dels dorsals diferent un cop iniciada la Lliga. Són el Barcelona i el Rayo Vallecano. En el primer cas, l'equip culer opta els últims anys per un color llampant com el groc que es distingeix molt bé de blaugrana. El primer rival del Sabadell a aquesta Lliga, per contra, manté la franja vertical vermella a l'esquena de la seva samarreta blanca, característica del Rayo, però perquè es vegi bé, el nom i el número van de color negre. Els altres 23 equips dels 25 sí que canvien el seu model clàssic a l'esquena per deixar llisa la part del dorsal. 14 ho fan, això sí, amb un detall. Just a sota del número, apropant-se a la zona del cul, tornen a aparèixer les ratlles. Són l'Atlético de Madrid, l'Atlètic Club, l'Alavés, el Granada, el Levante, l'Eibar, la Real Sociedad i el Betis a primera. I a segona, el Castellón, l'Almeria, el Màlaga, el Lugo, el Girona i l'Espanyol. Queden 8 equips més, 9 incloent-hi el Sabadell, que han decidit curar-se en salut i fer l'esquena completament d'un color. La majoria són de segona A. A l'elit trobem els casos de l'Elche, el Huesca i el Valladolid, mentre que com a rivals del Sabadell també porten el dorsal completament llis l'Sporting, la Ponferradina, el Leganés, el Logroñés i el Cartagena. Coses del futbol modern.
Coses del futbol modern, però al final, Sergi, els números són els que són. 25 equips que no van tot llis de normal. D'aquests, només 2 decideixen anar pel dret perquè consideren que la Lliga de Futbol Professional no els donarà, parlant en plata, el toque, que són Barça, nan de groc, i Rayo, el rival del Sabadell, nan amb el dorsal negre sobre blanc i vermell. La resta, tota la part del dorsal sencera de color llis, encara que sigui com la teva Real, a ratlles i tants d'altres equips, però amb aquest matís, no? Hi ha 14 que sí que deixen una petita franja, que no és que es vegi massa, però que sí que es veu a sota del dorsal, que hi ha ratlles, o en el cas del Girona aquest any, meitat i meitat, 9 que com el Sabadell tiren pel dret i diuen tot llis.
Sí, al final, en el cas del Futbol Club Barcelona, crec que ho fa amb bon ull i no hi ha massa dubte. em genera bastant més dubte el tema del Rayo Vallecano i malauradament l'haurem de patir així sí, ja per començar, o sigui que...
I no hi ha possibilitat. Ah, no, sí, sí que hi ha possibilitat.
Ens el traurem de sobre, també és una lectura positiva.
Anava a dir-te que és el primer partit, però clar, és el primer partit nostre, per tant, el Rayo ja haurà jugat a Mallorca i potser la Lliga, encara que no passarà, evidentment, però potser la Lliga ja envia el mail dient ep, que això no és que es vegi massa bé, però no, bromes al marge. És l'únic, de fet, veiem altres casos que cridaven l'atenció, com per exemple l'Albacete, que de normal va absolutament llis, i que ha fet una tercera equipació prou xula, una mica retro i agafant els colors de la bandera, amb el granat mitja samarreta i l'altra meitat de color blanc, i aquest no té quadrat a l'esquena. Per tant, serà una mica com el del Rayo quan l'Albacete hagi de jugar amb aquesta tercera equipació. Bé, al final és interpretacions d'una normativa que no és que digui fil per randa que ha de ser l'esquena llisa, però que sí que recomana, aconsella, i per això el Sabadell ha canviat el disseny que tenia en ment de cara a l'esquena d'aquesta temporada. Qui sap si de cara al futur doncs acaba adaptant-se i acaba sumant-se aquest grup de 14 equips que, tot i deixar tot el número sencer llis, encara té algun detall a la part de sota. Hi ha més recomanacions en aquest sentit, eh? Per exemple, una que és ben curiosa, i mira que ens hem enfotut del Pau Vituri per això, és que l'equipació de color verd no és massa recomanada per part de la LFP amb el tema de la gespa.
Té bastant algun problema com Pau Vituri i...
no els veu, no els veu.
No, els veu, se li escapen, no? Se li camuflen.
No, però crida l'atenció perquè el Sabadell, recordem que l'any passat tenia l'equipació de color verd la segona, o sigui que és una altra de les recomanacions. Una altra, tenir tercera equipació, en el cas del Sabadell, de moment no s'ha donat. Veurem si es dona o no. És cert que hi ha marge també, perquè, per exemple, està el tema dels pantalons i les mitgetes que poden canviar a color blanc, per exemple.
No has dit res, però el tema dels porters entenc que també els afecta.
Sí, i tant.
O sigui, el verd sí que es pot portar, com si ets porter, o també et recomanen?
Et recomanen que no sigui així.
Perquè és un dels colors que té el Sabadell aquesta temporada.
Sí, és cert que hi ha d'altres, el rosa, el groc, però, en la mesura del possible, et recomanen que no, tot i que, evidentment, pot ser un dels de catàleg que tingui el porter, en aquest cas sigui Foli, sigui Ian Mackay, del Centre d'Esport Sabadell, o Froy, que també està fent la pretemporada amb el primer equip arlequinat. Bé, recomanacions, i dèiem, el primer partit del Sabadell, o molt canvia la pel·lícula, o haurà de ser de negre, igual que va jugar a la Vall d'en Bas ara fa uns dies, negre i rosa, doncs aquesta equipació, reteniu-la al cap, perquè serà com veureu el Sabadell la setmana vinent a Vallecas contra el Rayo Vallecano. Després és cert que, home, jo penso equips com el Cartagena, com el Castellón, són els únics amb els quals pot haver el dubte de dir, jugo amb la primera que té detalls blancs, Castellón, Cartagena, jugant de blanc i de negre, i per tant, per aquí em puc enganxar els dits. Jugo de negre amb la segona equipació i potser aquí coincideixo també i vés a saber si toca canviar. Està l'alternativa de com es va ascendir, pantalons i mitgetes blanques amb la primera samarreta, o fins i tot, per què no, poder jugar amb la samarreta rosa i negra, amb pantaló blanc i mitgetes blanques, però vaja, en tot cas, de moment el Sabadell no té aquesta tercera equipació, veurem si l'acaba fent o no l'acaba fent. En deixo simplement una cosa, crec, Sergi, a no ser que em corregeixis tu, que és l'acord de patrocini al qual ha arribat al Centre d'Esports amb William Hill, amb aquesta casa d'apostes britànica, que lluirà en el braç de la samarreta aquesta que estem parlant ara mateix del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, ha estat l'anunci d'ara fa res, una horeta abans que comencés a l'Hotel Suís, abans d'obrir portes, s'ha fet oficial aquest acord. No es parla de xifres, sí que es parla de en què consistirà, i evidentment, com deies tu a l'entrada del programa, Adri, amb la polèmica que això ha suscitat. Ja de per si el punt de mira sobre la casa d'apostes esportives des de fa temps a nivell social està molt, 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 molt encès.
De fet, està la normativa sortint del forn de prohibir aquest tipus d'anuncis als equips d'esport professional, el que no vol dir que, mentrestant, doncs aquí, si tothom se'n beneficia de la Lliga, evidentment el Sabadell també ha volgut sumar-s'hi.
Avui hem comptat, són 13 dels 22 equips de la Lliga Smartbank, és a dir, 13 comptant el Sabadell, que lluiran a les seves mànigues a aquesta empresa.
O sigui, aquesta, un 60% de la Lliga.
Aquesta casa d'apostes. N'hi ha algun també de la Liga, per dir-ho clarament, de la Liga Santander, que també ho llueix, però sobretot és curiós que la Lliga Smartbank, a la segona divisió A, 13 de 22. Només 9 equips, de moment, no llueixen aquesta marca.
I m'imagino que seran alguns com, ara t'ho dic absolutament de memòria, i potser estic tirant-me a la piscina i no hi ha aigua, però, per exemple, l'Espanyol, que té una altra casa d'apostes diferents com a sponsor principal.
I déu-n'hi-do, perquè
Agafa... No t'ha agradat, no?
Home, és que agafa tota la samarreta, dius tu la part de darrere, però és que
llisa, també,
els socis de l'Espanyol estan emprenyats perquè és que no es veu que sigui blanquiblava gairebé la samarreta.
No, no, és, un, és un bunyol el que han fet.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però sí, com dius, bé, em sembla, ara parlo de memòria jo també, el Rayo avui també s'ha anunciat, que hi ha hagut polèmica allà, perquè evidentment si alguna cosa té l'afició del Rayo en aquest sentit és que té aquest punt...
Consciència de classe, no?
Sí, sí, té aquest punt extrem molt marcat i per tant ja ha sortit a les veus crítiques també, a Les Palmes, Pontferradina, com dèiem, el Sabadell, bé, 13 de 22. Un aclariment només, perquè també s'ha preguntat, i ho vam parlar, i ho vas parlar ahir amb el Marc Menchen, de Palco 23, aquest acord, en concret, ja s'inclou dintre de la xifra que coneixem de límit salarial, és a dir, no amplia aquest límit salarial del Centre d'Esport Sabadell perquè l'acord estava ja signat prèviament, per tant, ja es va anunciar o ja se li va facilitar la documentació a la Lliga i ja forma part del càlcul que la Lliga ha fet pel Centre d'Esport Sabadell.
És a dir, una cosa és quan ho anuncies, una altra cosa és quan ho signes i ho presentes a la Lliga. I ahir el fundador de Chu Playbook, que la veritat és que va parlar molt clar sobre el tema del límit salarial, dels pressupostos, etc., com és el Marc Menchen. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
T'agrada l'òpera?
Després de 6 mesos d'absència per culpa del maleït virus, torna Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. A partir del 10 de setembre, cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i dissabtes a les 10 del matí. Com sempre, nosaltres estarem aquí per parlar d'òpera.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns. Arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, 13 minuts i arribem a les 3 de la tarda d'aquest últim Hotel Suís de la setmana. Continuem parlant de futbol perquè el Sabadell Nord arrencarà la temporada el pròxim 4 d'octubre, la remodelada a la força per la Covid. Primera catalana, l'equip de Can Oriach també s'ha renovat, com us venim explicant des de fa mesos, amb l'arribada d'un Pablo Becerril que ha agafat el relleu de Kiko Díaz en els últims mesos al capdavant de l'equip de la zona nord. Ahir van tenir amistós el segon de la pretemporada a Can Oriach, amb derrota 1-3 contra el Cerdanyola, que acaba d'ascendir a la divisió d'honor juvenil. Demà tornaran a jugar, si no hi ha canvis. Seria el primer partit de tota la història entre el Terrassa i el Sabadell Nord. Parlem amb el tècnic dels Arlequinats, Pablo Becerril. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deies, just abans de guanyar el partit contra el Molins, que un cop superats aquests 2-3 primers amistosos i amb 3 setmanes ja de pretemporada, que ja era una bona hora per fer les primeres avaluacions. Què passa pel teu cap ara? Quin balanç fas?
Bé, en general, positiu. Òbviament, la pretemporada sempre té alts i baixos. Ahir ens va tocar el baix i, bueno, que ens ha de servir per reflexionar i per entendre quin és el nostre camí.
Ahir, com dius, derrota contra el Cerdanyola juvenil, ara partit a Terrassa. Són proves realment de nivell, no? De perfils molt diferents, perquè un estarà a l'elit, però de categoria juvenil i no encara amateur, l'altre a tercera divisió, però són senyors amistosos.
Sí, bueno, intentem sempre posar 2 o 3 amistosos que ens serveixin per, entre cometes, per perdre o per previsiblement perdre, també per una vessant física i després doncs, per entendre i interioritzar l'hàbit de treball que ens va faltar ahir i que no ens pot tornar a passar, òbviament.
Què busques en aquesta pretemporada? A l'hora de confeccionar-la, tenint en compte
tots els condicionants previs a l'inici d'aquest campionat, amb el tema del coronavirus, de l'aturada, etc. Quins són els objectius que tu t'has marcat?
Bueno, intentem ser fidels als objectius que ens plantejaríem en condicions normals. Establir un model de joc, establir una identitat que ens acompanyi durant tot l'any, agafar el to físic, etc. El que succeeix és que aquesta pretemporada, doncs, òbviament, és molt, molt, molt estranya. Les nostres circumstàncies també ho són. La setmana passada vam tenir que suspendre un amistós, vam tenir que aturar. Bueno, intentem anar adaptant-nos a la realitat tant com puguem i respecte a aquests objectius de crear una identitat, un model de joc, una manera de competir que ens acompanyi durant tot l'any i que entenem que ens pot ajudar a assolir els objectius.
Ho deia sobretot també perquè amb una primera fase de només 18 jornades i amb tant en joc, aquest any no va la badar des del primer enfrontament, eh?
Sí, òbviament és la competició express on hi haurà equips que arribaran a mitja temporada com a mínim amb l'objectiu de la salvació feta, hi haurà d'altres a l'última fase de la primera fase pràcticament tindran assolit un objectiu o la impossibilitat d'aconseguir-lo i per tant quedaran 4, 5, 6 partits una mica estranys amb dos velocitats on s'enfrontarà gent que encara està jugant està en un grup o l'altre i equips que pràcticament ho tenen fet per dalt o per baix esperant a una segona fase. Bueno, complicat, però com sempre dic, igual per tots i per tant cap queixa.
Rubí, Júpiter, Mollet, Parets, Guineueta, Llefià, Mataró, les Franqueses i Sant Cugat, els vostres companys de viatge en aquest subgrup. Com veus la Lliga i com veus a cadascun més o menys?
Bueno, també és complicat perquè les temporades estan fent en general la porta tancada, per tant, bueno, crec que pràcticament nosaltres som els únics que deixem entrar públic i per tant és molt difícil veure els altres, t'has d'anar informant de fitxatges i a partir d'aquí doncs, mirant de fer una composició de lloc el més fidel possible. Un grup que per una part ens evita els que en aquest temps sempre és una bona notícia i per una altra banda doncs, pressupostos molt alts, equips molt potents entre històrics i pressupostos molt potents, doncs, molt complicada, també amb molt derbi entre cometes comarcal i bueno, veurem d'entrada por cap però respecte a tothom, perquè estem parlant d'equips molt bons.
I l'última et faig, Pablo, una pregunta també clàssica en aquestes dates. Les cares noves, els fitxatges, com s'estan adaptant a l'equip?
Bé, a nivell de vestuari molt bé, perquè el vestuari del Sabadell no és un vestuari molt maco i que acull a tothom amb molta facilitat, per tant, en la vessant de rols de jugadors dins del vestuari molt bé. Després, a l'esportiva, doncs, sempre hi ha qui li costa més i qui li costa menys. Al final, la nostra realitat és diferent a la que alguns han tastat abans de venir, d'un futbol més de contacte, un futbol més humil en tots els aspectes. I, bueno, en això estem, en intentar que tots els que han vingut i alguns dels que, ja estaven, intentar treure algun hàbit dolent que puguin arrossegar i intentar que entenguin el més ràpid possible quin és el nostre camí per competir.
Doncs Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, us anirem seguint, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell, l'Hotel Suís. Sort, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
I també es troba immers, en aquest cas, en categories formatives. En plena pretemporada és el Club Esportiu Mercantil, el juvenil a Gracien, guany amb Juanjo Beltrán al capdavant. Ha jugat 3 partits, la victòria 0-3 contra el Girona C, el triomf momentani, hem de dir-ho així, 1-0 contra el Can Rull en el moment de la suspensió al descans, quan es van adonar del robatori que van patir els vestidors i com ja us explicaven els companys informatius ara fa uns dies aquí a Ràdio Sabadell, i l'empat a 1 a Castellà de la setmana passada. Carlos López, director esportiu dels Graciencs, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per davant encara queden les cites de dissabte contra la Pirenaica, de segona catalana, dimecres vinent l'Hospitalet i dissabte de la setmana que ve també juvenil C del Cornellà. Quina valoració fas, de moment, del que has vist fins ara?
Bueno, doncs la veritat és que com tots els inicis són difícils, no? I més el que ens ha passat, però jo veig l'equip molt bé, estan treballant moltíssim i res, ja es comença a notar molt la mà del míster, no? I sobretot doncs, adaptant els nous i esperem que fos un equip per competir.
Cada any canvia molt el futbol formatiu, ja ho té, que en funció de la generació, no? De la que puja, depèn de com, pues, si té més nivell o menys que l'anterior, depèn de fornades, però amb el coronavirus i amb els canvis de sistema de competició, més imprevisible encara aquest any el Nacional?
Sí, jo penso que sí. Normalment els equips formatius sempre apostem, no?, per el que va pujant, però sí que és veritat que és important dotar les plantilles d'aquells matisos que entenem que que venen a ajudar, no?, i a millorar la plantilla. Llavors, bueno, la sort que nosaltres, que millor o pitjor, doncs, sempre intentem fer la captació, sobretot des del principi. Llavors, crec que, pese als jugadors que hem pogut perdre a categoria superior, doncs, la veritat és que els que han vingut ens estan donant el nivell, i amb el juvenil B, que era un molt bon equip, doncs al final farem un equip compacte.
Si no m'erro, encara sense calendari disponible, no?
No, deien que ja que estava a punt de sortir, però oficial encara no el tenim.
I dels preparatius previs a la Lliga, què us falta encara per afinar abans no comenci la competició oficial?
Bueno, al final, jo penso que el més important és que els jugadors que venen a jugar de fora doncs s'acoplin a la cultura del club, a la nostra manera de jugar, i que siguin partícips, no? Des de la primera jornada de Lliga, el nostre objectiu que ha de ser el més ambiciós possible. Però, bueno, això ja et dic, amb això estem supertranquils, perquè tenim un entrenador i un cos tècnic molt bo, i a poc a poc doncs ja es van venir d'aquesta manera, no?, que és la que ens ha de fer guanyar partits.
I volia aprofitar, abans d'acomiadar-te, Carlos, perquè compaginaràs aquest càrrec, aquesta funció al Mercantil, amb la d'entrenador del Rubí, rival del Sabadell Nord, ara que parlàvem, a Primera Catalana. Per tant, ja que parlàvem amb el teu homòleg de com veu la categoria, tu com veus aquest subgrup que us ha tocat?
Bueno, la veritat és que jo el veig força complicat, perquè el ser de tot de la mateixa zona, sí que és veritat que molts entrenadors ens coneixem, molts jugadors també, no?, i crec que hi haurà massa derbi, potser, no? Però, bueno, dintre d'això, doncs, ja et dic, és el que ens ha tocat, tots partim amb les mateixes opcions en aquest sentit, i jo el que veig és un club duríssim, i a partir d'aquí, doncs, intentarem competir al màxim, suposo que el Rubí, igual que la resta d'equips.
Estarà entretinguda aquest any la Lliga Nacional Juvenil i també, déu-n'hi-do, la Primera Catalana amb aquests diferents subgrups que comentàvem. Carlos López, com sempre, un plaer xerrar una estona de futbol. Cuida't molt, una abraçada.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Sintonia del Tour de França, que avui passa pel Massís Central, dia de mitja muntanya. La ronda francesa, abans no piqui una altra vegada cap amunt la carretera, serà un tastet del que es trobarà el pilot en els pròxims dies, incloent-hi, evidentment, David de la Cruz, que ha fet un sobreesforç, com sabeu, en una setmana i mitja, per poder estar disponible a les etapes alpines, tot i la lesió patida. De moment, ahir, l'onzena etapa es va tornar a resoldre a l'esprint. L'australià Caleb Ewan va ser el més ràpid, mentre el ciclista sabadellenc va entrar a 4:25 del guanyador. De la Cruz segueix a la part baixa de la general, a 2:34 del mallot groc, que és l'eslové Primož Roglič. El recorregut d'avui és especialment llarg, el dia més llarg de tot el Tour de França, de 218 quilòmetres entre Chauvigny i Sarran-Corrèze. Inclou dos ports de quarta categoria, un de tercera i un de segona. Dia de mitja muntanya a partir de demà, com acostuma a ser habitual, s'apropa el cap de setmana, més teca, més muntanya, al Tour. I fem un últim apunt abans de repassar el que ens ve per davant, sobretot de tenis taula, perquè la Federació Espanyola ha de decidir avui quan arrenquen les seves competicions. Sobre la taula tenia dos escenaris i ja es va posposar una vegada aquesta presa de decisió sobre el calendari. La nova data és avui, tot i que tampoc es descarta que un altre cop es torni a ajornar la decisió per més endavant, veient que no hi ha cap resolució en ferm dels estaments de les institucions públiques. Sobretot, la intenció de l'ens federatiu passa per començar les lligues a l'octubre, d'aquí a un mes, tenint en compte que ja s'estan jugant alguns campionats individuals. Aquest cap de setmana, per exemple, es juga el Memorial Encarnació Romero a Can Llong, torneig femení dedicat a la mare de la família Beis. Caldrà veure, però, quina és la data definitiva d'arrencada que decideix la Federació Espanyola de Tenis Taula, el format de les lligues i, sobretot, quines comencen i quines no. Demà és dia festiu, 11 de setembre, la Diada de Catalunya, per tant no hi haurà programa. L'endemà dissabte, a partir de les 12 del migdia, podreu seguir el minut a minut de l'últim amistós de pretemporada del Centre d'Esports, aquest Sabadell-Andorra, al nostre perfil de Twitter, @radiosabadell, i les portes de l'Hotel Suís com a tal tornaran a obrir-se dilluns a les 2, puntuals amb la cita de l'esport de la ciutat en la primera setmana de competició oficial, escalfant motors ja de cara al Rayo Vallecano-Sabadell del dissabte
dia 19 a Vallecas. Serà un dia especial, per cert, aquí a Ràdio Sabadell, a la graella d'aquesta casa, ja que hi tornarà el Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports, aquesta vegada amb el Pau Vitoria al capdavant, però amb la mateixa essència i amb la mateixa idea. Per tant, dilluns, aquí, ració doble d'esport i de Centre d'Esports. Per la nostra part, una abraçada radiofònica, jo ho dèiem l'altre dia, entre broma i no broma, del Toni González, des del control de so, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Que vagi molt bé, cuideu-vos molt, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.